Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha convocat aquest dissabte tots aquells alcaldes dels ajuntaments catalans que hagin aprovat la moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem que rebutja la condemna, demana l'amnistia per als presos i defensa el dret a l'autodeterminació. El text va ser promogut per l'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI, i l'Associació Catalana de Municipis. I per això totes dues entitats municipalistes han cridat els municipis adherits a acudir a aquesta cita per tal de lliurar el president les mocions aprovades i signades. Lleida lidera l'increment de preu de l'habitatge a Catalunya amb un 10,5% interanual. També augmenta el preu del lloguer i comencen a aparèixer ofertes de lloguer turístic. UOU Lleida Ràdio, Míriam García.
Segons un estudi de la consultora Gesval, el preu del metre quadrat a la ciutat de Lleida ha augmentat en un 10,5% en el tercer trimestre d'aquest any respecte al mateix període de l'any anterior. Ara el preu se situa entorn als 1.000 euros el metre quadrat en habitatge de segona mà. Josep Maria Esteve, president del Col·legi d'Apis de Lleida, opina que aquest preu es mantindrà estable durant força temps i que no cal esperar, diu, una bombolla.
I aquesta seria el preu que ara mateix pues, tindria des de promig amb un pis més o menys que pugui estar al centre de la ciutat i que tingui pues, més de 20 anys d'antiguitat. Perquè l'obra nova, sí que és veritat que ara mateix tenim aproximadament una dotzena de promocions en marxa a la ciutat i estan totes al voltant entre els 2.000 i 2.200 euros metro quadrat.
Pel que fa al preu del lloguer, en aquest tercer trimestre ha tornat a pujar un tapis 0,3%, segons aquest mateix informe, fins a situar-se en els 6 euros i mig el metre quadrat. Esteve creu que aquí sí que cal esperar pujades.
Sí, perquè degut a la gran nombre de demanda que hi ha i la poca oferta que es genera al mercat, la veritat és que el lloguer també s'ha anat estabilitzant, que veníem d'un preu molt baix, i ara mateix pues, estem amb la banda alta.
Un altre fenomen que s'ha detectat en els últims mesos és la presència d'algunes ofertes de lloguer de pisos turístics a la capital del Segrià. Un fenomen fins ara residual que, des dels APIs, opinen que no tindrà recorregut.
I segons Protecció Civil a les Terres de l'Ebre, prevenció i conscienciació són les claus a l'hora d'afrontar episodis com el temporal de tardor que ha patit. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
Bona tarda. Les Terres de l'Ebre encara no s'han recuperat del temporal de l'octubre de l'any passat, que va afectar especialment Alcanar i la comarca del Montsià amb uns danys per valor d'uns 12 milions d'euros, quan just un any després un nou temporal ha deixat precipitacions superiors als 150 litres per metre quadrat. Aquest cop, la intensitat ha sigut més moderada en un episodi repartit que, sumat al dèficit hídric, s'ha pogut recollir. Miquel Alonso és el cap de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre.
Era un episodi que veníem seguint des d'unes 36-48 hores abans, per tant, ens va donar molt de temps d'avisar als ajuntaments de que prenguessin les mesures. I pel que fa al volum de precipitació, ha sigut, diguéssim, més extens territorialment, ha caigut molta més aigua des de Tivissa fins a Alcanar, sobretot la façana litoral, com ja és habitual en les llevantades, però tota aquesta aigua no ha sigut com la llevantada de l'any passat, que va caure molta més aigua, però en molta més intensitat. Aquí sí que hem tingut punts d'intensitat, superant fenòmens de temps sever, de més de 40 mil·límetres d'aigua en 30 minuts, que és molta pluja, però ha sigut molt puntual. Aquí el que hem tingut ha sigut un episodi de molta acumulació.
Per això la prevenció i la conscienciació ciutadana són clau davant uns fenòmens excepcionals, però els que podem dir que ens hem d'anar acostumant. D'una banda, per netejar i mantenir els camins i espais amb més risc, i d'altra banda, aplicant el sentit comú evitant desplaçaments en episodis de fortes pluges.
A les Terres de l'Ebre quedem. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Algú del Partit Popular de Catalunya que ens estigui escoltant, que apunti, sisplau, aquest número. 93 795 79 12. 93 795 79 12. M'agradaria que ens expliqués per què els seus companys del Partit Popular Europeu han votat al costat de l'extrema dreta europea en contra d'una resolució per la búsqueda i el rescat de les persones a la Mediterrània. Això ha passat fa un parell d'hores. Això ha passat fa tot just un parell d'hores. el Partit Popular Europeu, juntament amb l'extrema dreta europea, Le Pen, etc, etc, han paralitzat per dos vots una resolució que d'alguna manera es mostrava favorable a que es pogués humanitzar la mar Mediterrània, les aigües europees. És allò que els ciutadans estem reclamant que es faci, i és que no es deixi morir les persones, que s'envin embarcacions, i no només l'Open Arms o el Viking, l'Ocean Viking, o el... No, sinó embarcacions dels exèrcits, embarcacions de salvament marítim, embarcacions carregades amb material humanitari per poder rescatar aquestes persones i donar-los la possibilitat de seguir viu, de seguir vivint. I després ja veurem on. Però, en principi, donar-los l'oportunitat de poder seguir vivint. Doncs bé, els senyors del Partit Popular, avui suposo alguns d'ells, més preocupats per l'exhumació de Franco que no pas pels drets humans de les persones que es moren a la Mediterrània, això és el que he pogut constatar visitant ara fa una estona la seva compte oficial de Twitter, han votat a favor, repeteixo, de l'extrema dreta europea en contra d'una resolució humanitària. Si hi ha algú que ens ho pugui explicar des de l'interior del partit, si us plau, que ho faci. Estarem encantats de rebre les explicacions que considerin oportunes. Aviam si som capaços d'entendre-ho, perquè realment a aquesta hora de la tarda, a les 4 i 6 minuts, ens costa molt entendre-ho i comprendre-ho. Repeteixo, 93-795-79-12. Així comencem el programa d'avui, un programa que caminarà per la senda de los derechos humanos, pel camí dels drets humans i de la sostenibilitat. Avui que tothom està mirant més enrere que endavant. Salutacions cordials de l'equip que ho fa possible, en David Valverde i en Juanjo López, la Lluïsa Bartomeu, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i de mi mateix. Fins les 6 en punt de la tarda, avui al Far amb tots vosaltres.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Contrast, avui em fa tot just 48 hores, i si m'apreteu molt, 24, perquè ahir és cert que al final va sortir el sol, però a aquesta hora de la tarda encara molts jocs hi havia aquella situació tan tèrbola. Quin contrast de temperatures, de tranquil·litat, de sol, de previsió de temps. Sembla que estem en l'època dels contrastos, eh? De molta aigua a molt de sol. Qui té la informació del que passarà les properes hores, si és que seguirem per aquest camí o retornarem al d'abans d'ahir, és l'Abel Flores des del Servei Meteorològic de Catalunya. Abel, molt bona tarda.
Hola, què tal? El temporal marítim ha anat afluixant durant les darreres hores, però encara continua la mar força remoguda, amb onades que poden superar el metre d'alçada, metre i mig, en algunes zones, especialment del litoral central i, sobretot, de la Costa Brava. A la resta, el mar va afluixant, també afluixarà a la resta del litoral, a la Costa Central i Costa Brava, de cara a demà, sobretot, malgrat que cap a l'àrea del Cap de Creus, Cap de Begur, encara podrem veure àrees de forta maror al llarg d'aquest proper divendres. Amb pocs núvols, en general, avui alguna nuvolada que podria aparèixer, però ben poca cosa. Temperatura tant avui com sobretot demà, que serà més alta. És tot de moment, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, Abel. Demà veurem quina previsió tenim pel cap de setmana. Que, per cert, Isabel, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ara, és quan canviem l'hora, que sí?
La matinada de dissabte a diumenge, les 3 tornaran a ser les 2. Per tant, dormirem una hora més i aquells que estigueu fent alguna cosa, doncs podreu repetir allò que ja heu fet.
Hola!
Depèn del que hagueu fet, és molt excitant.
Aquest 4 vegades, saps?
4 vegades?
No ho sé.
Sí.
Connectem amb l'actualitat.
I aquest migdia, mentre tothom estava pendent dels helicòpters, Òmnium ha presentat la campanya Jo m'inculpo, un acte que ha fet a l'antiga presó model de Barcelona.
Acompanyat també d'altres entitats socials, culturals i d'activisme com En Peu de Pau o Taca d'Oli i Silenci, l'entitat fa una crida a omplir els jutjats d'autoinculpacions la setmana vinent com a resposta a la sentència. D'aquesta manera, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, demana que els ciutadans presentin als jutjats aquest formulari en el qual es presenti una confessió d'autoinculpació en forma de denúncia. No és, però, l'única presentació que s'ha fet aquest matí en relació a la sentència, i és que per part del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, així com també d'Arran, han fet una roda de premsa per presentar les dues jornades de vaga que han començat avui i que seguirà demà. La sentència és l'espuma que encès la ràbia, que ja hi era, la ràbia s'ha d'organitzar, han afirmat aquestes dues entitats durant aquesta roda de premsa. D'aquesta manera han assegurat que cal seguir mobilitzats al carrer com a mostra de denúncia. De fet, a banda de les jornades de vaga, aquesta tarda també han convocat una concentració, en aquest cas a la plaça Universitat, amb el lema No toqueu el nostre jovent, una concentració de la qual en parlarem una miqueta més tard aquí al FAR amb un dels sindicats participants d'aquesta convocatòria. Seguint amb els estudiants, però, aquest mateix matí han bloquejat accessos a algunes facultats de la Universitat de Barcelona i també a l'Escola d'Arquitectura de la UPC. Les organitzacions han aprofitat també per demanar la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, no només del conseller, sinó de tot el govern. I alhora han demanat que els rectorats els hi donin suport i facilitats perquè aquestes mobilitzacions no tinguin repercussió acadèmica. Encara a Barcelona i de concentracions, cal destacar la que s'ha fet el Consolat Xinès de Barcelona, moment en què la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha enviat un missatge als manifestants de Hong Kong, assegurant, ens heu ensenyat que no ens podem rendir.
I al Maresme, mentretant, aquest matí, la portaveu i diputada de Ciutadans, Lorena Roldán, ha visitat Arenys de Mar després de l'episodi de les fortes pluges.
Roldán ha vingut acompanyada d'altres membres del partit com Carlos Carrizosa per tal de conèixer in situ els desperfectes que ha causat aquesta llevantada a la vila. Una visita express que s'ha centrat sobretot a la zona del Rial del Breu, un dels punts més afectats per aquestes tempestes. En declaracions als mitjans de comunicació, la diputada ha mostrat el seu condol per la persona morta i la seva solidaritat amb tots els afectats.
I seguim parlant, encara a hores d'ara, dels efectes de les riuades. Ens anem cap a Tarragona. I és que s'han augmentat els efectius per cercar les 5 persones desaparegudes pels aiguats al Camp de Tarragona. Daniel.
Els bombers, com dius, han ampliat el dispositiu de recerca fins a una quarantena d'efectius. En total hi treballen una vuitantena de persones, entre els quals destaquen les unitats del GRAE de muntanya i subaquàtiques, dos mitjans aeris i la unitat canina dels Mossos. Per ara no s'han trobat nous indicis de les 5 persones desaparegudes entre les poblacions de l'Espluga de Francolí i Vilaverra, la Conca de Barberà. Els esforços del dispositiu es focalitzen en les zones que van desaparèixer, el turisme i el camió del transportista belga al terme de l'Espluga i també en un pont del municipi de la Riba, prop d'on van desaparèixer una dona i el seu fill atrapats en el bungalou on vivien i del que s'han trobat per cert restes aquest matí. Segons han explicat els bombers, al curs del riu Francolí s'han acumulat molts arbres i també molta runa. Ara es treballa en la retirada d'aquesta matèria per tal de descartar les zones que podrien ser les més probables on podrien estar les persones desaparegudes. Els mitjans aeris, en canvi, estan centrant la seva cerca en el curs del riu i arribant fins a la desembocadura a Tarragona.
Entretant, la zona portuària nord ha ampliat els seus serveis administratius a la seu de la Generalitat a Girona. Cristina.
A partir d'ara, el Servei Administratiu de Registre de Documents i Atenció Ciutadana es podrà realitzar a Girona i també a les oficines del Port de Palamós, que mantindrà els serveis tècnics d'obres i els serveis d'operativa dels vaixells. Aquesta ampliació, impulsada per Ports de la Generalitat, arriba després de la demanda dels propis usuaris dels ports gironins, que volien més accessibilitat, proximitat als serveis i una major cobertura per a les seves gestions administratives. La zona portuària nord gestiona els ports de Llançà, el Port de la Selva, Roses i l'Escala, l'Alt Empordà, els ports de l'Estartit, Palamós i Sant Feliu de Guíxols, Pinós al Baix Empordà i el Port de Blanes a la comarca de la Selva. Aquesta reordenació pretén reforçar el projecte d'integració administrativa de la Generalitat a Girona, millorant la prestació dels serveis públics i així també facilitant l'accés als ciutadans i usuaris degut a la dispersió geogràfica i la dificultat orogràfica que hi ha a la província.
I en surt aquesta passada nit als canals de Castelló d'Empúries. Ha cremat una barca.
Exacte, els bombers de la Generalitat han sufocat l'incendi d'una embarcació que estava amarrada al canal del sector Francolí de Castelló d'Empúries. Els efectius d'emergències han rebut l'alerta poc abans de les 11 de la nit i s'hi han activat 4 dotacions dels bombers que han apagat el foc. Per sort, no hi havia ningú a l'embarcació durant l'incendi i no s'han hagut de lamentar ferits per aquest incident.
I Aumar, que és empresa concessionària de l'autopista AP7, ha anunciat un ERO que preveu acomiadar 50 treballadors d'aquesta via a Catalunya. Lluïsa.
La filial d'Abertis Aumar ha anunciat aquest divendres que és un expedient de regulació d'ocupació que afectarà 140 treballadors de l'AP7, de l'Hospitalet de l'Infant i Alacant, i l'AP4 de Sevilla a Cádiz, que s'aplicarà abans de la finalització de la concessió d'aquestes dues autopistes el 31 de desembre. Les vies d'alta capacitat compten amb 300 treballadors, 140 dels quals es dediquen a fer funcionar els peatges. Del total d'afectats per l'ERO, 115 són personal de la via Coneix Alacant i l'Hospitalet de l'Infant i 25 més de l'autopista entre Sevilla i Cádiz. Un cop comunicat oficialment als treballadors, es formarà una comissió negociadora que reunirà el 31 d'octubre. A partir de llavors s'iniciarà el període de consultes de 30 dies fins que es faci oficial l'ERO. Aumar compta amb 50 treballadors a Catalunya, una vintena dels quals treballen als punts de pagament a les autopistes. A les Terres de l'Ebre, Aumar té peatges a l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea Tortosa, Amposta i Ulldecona Vinaròs, que deixaran de funcionar a partir del 31 de desembre.
I acabem fent un cop d'ull al Garraf perquè l'Ajuntament de Calafell segueix amb la seva ofensiva contra les ocupacions conflictives d'habitatges i anuncia que ha anul·lat la connexió d'aigua en un bloc de Segur, que estava totalment ocupat, Ivan.
Es tracta d'un edifici situat al carrer del Pó que, segons el consistori, era conegut per la seva conflictivitat. Els serveis tècnics han procedit a anul·lar l'escomesa que s'ha tapat per evitar que es pugui tornar a fer aquesta connexió il·legal. Aquesta és una mesura que l'Ajuntament va posar en marxa, recordem, el passat 9 d'octubre amb l'objectiu de lluitar contra les nombroses ocupacions d'habitatges que hi ha al municipi. Ara es preveu actuar en més de 300 habitatges de Calafell Més, molts dels quals es troben al nucli de Segur de Calafell. L'alcalde, Ramon Ferrer, va avançar que s'actuaria contra les ocupacions que generen conflictes veïnals o que estan relacionades amb aspectes com el vandalisme, el conreu de marihuana o l'incivisme. També es vol acabar, ha dit, amb les ocupacions de cap de setmana, una modalitat que s'ha detectat en els darrers mesos al municipi i que l'alcalde ha definit com ocupacions de cara dura.
Segueix-se socials, Instagram, @alfarfm, Twitter, @alfarfm i Facebook, @alfarfm. El destacat de la jornada.
Doncs aquest mateix s'han donat una d'aquelles imatges que a un l'extranyen, el sorprenen. No ens hauria de sorprendre pas massa cosa, però què voleu que us digui? Encara tenim la capacitat d'espantar-nos i sorprendre'ns. Totes les televisions, pràcticament totes, donant l'exhumació del dictador Franco del Valle de los Caídos, com si realment fos una notícia d'aquelles que valgués la pena retransmetre. En qualsevol país això es donaria amb un peu de plana i ja està. Entre altres coses, perquè tota aquesta operació amaga, com aquest matí denunciava en un vídeo l'Assemblea Nacional Catalana, tot un seguit de mancances, tot un seguit de no reconeixements, tot el manteniment d'unes sentències i unes condemnes que en cap cas han estat revisades, tal com demanen els familiars de les víctimes d'aquestes sentències i aquestes condemnes. En volem parlar avui aquí al FAR i per això saludem el vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, el senyor Pep Cruanyes. Pep, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Sembla que amb l'exhumació de Franco del Valle de los Caídos s'hagi tancat un cercle. De fet, així mateix ho explicava el president del govern en funcions espanyol, Pedro Sánchez, però vosaltres us heu encarregat avui de recordar que no és així, que queda molta feina pendent.
Sí, sempre amb els temes de la, amb les qüestions de la memòria, el govern de l'Estat sempre ha estat en qüestions simbòliques, eh? I en qüestions simbòliques, i a més per fer-les utilitzar políticament en certs moments, ara davant d'unes eleccions i davant de tots els fets que estan passant a Catalunya, no? I llavors, clar, hem de dir, bé, escolti, el fet de treure el Franco del Vall de les Caídes i enterrar-lo on sigui no és ni de bon tros la qüestió principal, diguem, de la memòria que tenim en aquest país. I això la prova és que el 2014 el relator de les Nacions Unides per qüestions de memòria, justícia i reparació, doncs va venir a l'Estat espanyol i va fer un informe llarguíssim de coses, diguem, que estaven pendents, eh? I llavors va plantejar, doncs, que el fet de la memòria, el fet d'aquestes polítiques de reparació, i ell, i en aquest informe diu que també hem de fer de polítiques de no repetició, doncs hi han qüestions bàsiques que són la reparació de les víctimes, la reparació de les víctimes, que té diversos àmbits. Un, totes les persones que van ser processades, perseguides, multades durant la dictadura franquista, doncs que en aquest sentit siguin restituïdes. I una restitució és la restitució jurídica, doncs, per exemple, que el Parlament de Catalunya va fer sobre el que eren l'anul·lació dels Consells de Guerra. Doncs bé, la resta de l'Estat, els Consells de Guerra queden pendents, ningú ha dit res sobre el TOP, que hi ha molta gent encara que diu que va ser sotmès al Tribunal d'Ordre Públic,
sí,
o el Tribunal de Maçoneria del Comunisme, o les grans multes i incautacions de patrimoni que va fer el Tribunal de Responsabilitats Polítiques, per exemple, no? O amb un altre caire que també recordava les Nacions Unides i la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides ho ha reclamat diverses vegades a l'Estat espanyol, són l'enjudicials crims del franquisme. Encara, doncs, Argentina s'ha obert una causa en aquest sentit,
sí,
i ha demanat l'inculpació de diverses persones, entre elles el senyor Martín Villa i aquell policia torturador, el Billy Niño, doncs que tenen un ordre internacional de detenció i que l'Estat espanyol els està, diguem, protegint, no? I això seria algunes de les coses, diguem, que són les importants que s'han de fer, i per tant, si estan dient que estan concertats, vol dir que hem fet la feina, i de cap manera s'ha fet la feina.
Escoltant-te, Pep, i a més recordant altres coses, eh? És a dir, per exemple, recordant totes les famílies que tenen encara avantpassats enterrats, vés a saber on, pels costats, dels, sí, pels vorals de les carreteres, o en fosses comunes,
o en el mateix Valle de los Caídos.
O en el mateix Valle de los Caídos, exactament.
Allà mateix, vull dir que es van portar per la força.
I que mai s'han exhumat, ni s'han cercat, ni s'han estudiat, ni les restes que s'han trobat, ni s'ha fet feina per recuperar la gent que ho reclama. Si sumem això que dius i fem una mica de memòria i veiem les imatges d'aquest dematí, és que el franquisme aquí encara està molt viu. És que aquest matí havia gent amb banderes amb el pollastre, i que és, això és un delicte, i que se'ls hauria de retirar aquesta bandera i multar, tal com estableix la llei, i no s'ha fet. Si és que Argentina obre una causa contra els crims del franquisme i aquí es ven com un atac a la independència i a la justícia i a la política espanyola, és que encara estem a l'any 70, anava a dir 78, sí, no, 70.
Jo penso que això no només és una mostra del que no s'ha fet, perquè, diguem, quan tu fas o no fas, tot això, en una determinada qüestió, tot això té conseqüències, eh? No és inocu el fet de fer o no fer. I llavors, precisament, aquest informe de les Nacions Unides d'alguna manera diu, els països que surten d'una dictadura i, per tant, que han tingut violacions greus als drets humans, que les violacions aquestes greus no s'han fet perquè sí, sinó perquè els ha fet tot un estat, hi ha una justícia, hi ha tot un aparell que anava, diguem, contra aquests drets i que no anava en contra la vida democràtica, per entendre'ns, el dret de la vida democràtica, han de superar aquesta situació. I per superar aquesta situació s'han de reparar les víctimes, s'han de fer actes de justícia, de persecució dels que han comès aquests crims, s'ha de fer polítiques de veritat, que se sàpiga la veritat de què va passar. D'això és un dret individual de les persones que van patir la repressió, però també és un dret col·lectiu de la societat, de saber què era el franquisme i què estava passant, i després aquesta de reparació que jo deia abans. Però a més diu, i a més s'han de fer polítiques de garanties de no repetició. Mm. En el sentit diu que és molt important en la societat consolidar la democràcia. I consolidar la democràcia, diu les Nacions Unides, s'ha de fer fent polítiques actives en l'ensenyament, precisament per explicar què va ser la dictadura i que la societat sàpiga els referents, que els referents de la democràcia quins són. Després diu, s'ha de fer actuacions sobre els òrgans de l'Estat, la policia, la fiscalia, la judicatura, perquè aquests òrgans s'han de democratitzar, han de ser òrgans que han d'assumir la democràcia i, per tant, uns principis d'actuació democràtica. Quan no es fa tot això, passa el que passa ara. I passa, per exemple, el que passa amb la judicatura aquests dies, i que veiem doncs, tota aquesta situació que estem vivint sí. a Catalunya, que l'actuació doncs, de la fiscalia, la policia, etc., actua amb uns principis més, diguem, no democràtics, que assumim el que han d'assumir que ser doncs, òrgans que defensen els drets civils i que, per tant, han d'haver assumit diguem que no és incomprensible doncs, que s'interpretin les lleis contràries en els drets i que es persegueixi a la gent doncs, per pensar d'una determinada manera. I tot això, ja dic, tot això està passant perquè no s'ha fet aquestes polítiques a fons.
Pep, en tot cas, nosaltres des d'aquí, des dels mitjans, donant recolzament al que feu les entitats socials i cíviques, ho anirem recordant. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i bona feina des de l'Assemblea.
No, de res, i és molt important a la societat debatre aquestes qüestions perquè precisament és la llavor de superar-ho.
Ho farem. Gràcies, Pep, fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Vinga.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Jo he fugit de Vilafàstic, un poblet de mala mort. He vingut a Barcelona a provar si aquí faig sort. Jo diré que sóc anglès, a vàries cases buscaré per ser mis i acompanyant-te de les senyoretes bé. Com que sóc tan eixerida com hi ha món i he après l'enraonada allà a London. Jo vull ser mis, 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 parlar l'anglès, yes, yes, i fer la dandy que a mi em serveix. Quin compromís, mis, mis, ser un pagès, yes, yes, de Vilafàstics em descobreix. Tinc d'inglès a ben bé el tipus, semblo de London. Seria i molt encarcarada, tota diessa vaig pel món. Per semblar una miss de veres m'he comprat impertinents. I aquest barret que porto és anglès i no l'entens. És el colmo fer d'inglesa quan jo sé que el meu pare d'allò més inglesos té. Jo vull ser mis, 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 parlar l'anglès, yes, yes, i fer la dandy que a mi em serveix. Quin compromís, mis, mis, sóc un pagès, yes, yes, de Vilafàstics em descobreix. Després de minar el diumenge vaig anar al moll a les 3. Vull veient aquell marino que el vaig vendre per anglès. Jo li deia, tenis mister, encender, i em contestà, no en tinc mistos per encendre, que he deixat jo de fumar. Jo que em creia que era anglès va resultar que ni el noi de Tona n'és més català. Jo vull ser mis, 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 parlar l'anglès, yes, yes, i fer la dandy que a mi em serveix. Quin compromís, mis, mis, sóc un pagès,
yes, yes, de Vilafàstig em descobreix. Jo vull ser Miss, 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 parlar l'inglès, yes, yes, i fer la dandy.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Passegem pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat.
I seguim la descoberta dels ports de la costa catalana en aquestes passejades que fem cada setmana. I avui volem conèixer com des dels ports es treballa per a la integració de les persones discapacitades. Ens aturem al port de Torredembarra per conèixer una de les empreses que hi podem trobar, Emma Rota Diving. Isabel.
Apropar el mar a les persones, trencar aquestes barreres tant físiques com psicològiques i fomentar la unió entre les persones i també entre les persones amb el mar és el que vol aquesta empresa de la qual tu ara ens parlaves, una empresa que disposa d'una plataforma incorporada per fer busseig amb persones amb discapacitat. Sens dubte, una iniciativa interessant que volem conèixer més a fons de la mà de la seva responsable de management, la Sandra Rota.
Sandra Rota, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com va néixer aquesta activitat?
Bueno, aquesta activitat va néixer una mica per casualitat, la veritat. A casa hem crescut al mar i bueno, sempre hem fet coses relacionades amb el submarinisme, amb l'esnorkel, amb navegar, o tot això, la nostra vida està al mar, i des del 2006 vam començar un centre de submarinisme que, bueno, pues, que en principi era un projecte del nostre pare, i que, pues, amb el temps el meu germà i jo vam decidir seguir perquè el que havíem rebut sempre, el missatge que havíem rebut sempre des de casa és que ens dediquéssim el que ens dediquéssim ens havíem d'estimar, no? I llavors doncs, bueno, vam decidir seguir això, i un dia el 2010 doncs va venir un amic d'un dels instructors que estava amb el meu pare, a Ferran, que ell doncs anava amb cadira de rodes des de feia bastants anys ja, i té tetraplegia, i llavors va venir a provar el submarinisme amb nosaltres, perquè just aquell any el meu pare es va comprar un barco que bueno, que ell podia entrar amb la cadira i tal, i llavors, pues, bueno, pues, si tu no coneixeràs algú, amb quina tal, no sé què, sí, mira, el Rota té el barco i tal, bueno, i ve el barco per provar-ho, no?, amb el seu amic. I d'aquí, doncs, i després de com va anar l'experiència, després de tot, vaig pensar, dic, el busseig adaptat, dic, existirà o no existirà, perquè clar, i no existia. No existia almenys un lloc que fos una referència perquè tothom doncs, tingués l'oportunitat d'apropar-se al mar, no? I així va sortir, així va començar la cosa.
Déu-n'hi-do, de fet, aquesta és una activitat que feu durant tots els mesos de l'any, no?, pràcticament?
Bueno, el que tenim aquí, per dir-te el problema, és el hàndicap que hi ha aquí a la zona on t'estem és que la temporada és molt curta, de manera que estàs molt supeditat a les condicions meteorològiques. Així com en els països tropicals tens èpoques de monsons i èpoques seques, aquí tenim les quatre estacions, que malgrat que cada vegada estan més difoses les unes amb les altres, doncs hi segueixen sent. Llavors, això el que et fa és que la temporada realment de submarinisme, per la temperatura de l'aigua i per la temperatura ambient, es redueixi pràcticament del que vindria a ser el mes de juny al mes d'octubre. Llavors, durant els mesos de novembre, desembre, gener, febrer, quasi ningú fa submarinisme, gent que té trajes secs, gent que aguanta bé les temperatures de l'aigua, perquè jo et parlaria que el mes de gener o mes de febrer tens una aigua que està a 13 graus, 13-14 graus, és realment freda, amb una temperatura ambient de 4 o 5 o 6 o 8 graus, i que llavors doncs, tot el que són les activitats de diving per tots els públics, les comencem per Setmana Santa, però realment tot el que és la part de busseig adaptat es centra en l'estiu, perquè sí que necessitem que l'aigua estigui calenta. Això és un requisit indispensable.
I quantes persones al llarg de l'any participen amb vosaltres en les activitats?
Doncs pràcticament un centenar de persones que venen de tota Europa. Sí. Nosaltres el que estem és... Bueno, durant els primers anys vam començar, és a dir, això va passar, vam conèixer el Ferran el 2010, sí?
Sí.
El que és tot l'any del 2011, el que jo vaig fer va ser especialitzar-me en això, perquè jo havia bussejat tota la vida, i jo ensenyava a bussejar la gent, ensenyava això, però malgrat que havia estudiat la carrera d'educació social, no m'havia especialitzat mai en discapacitat, i menys en discapacitat física, i llavors sí que creia que era necessari especialitzar-me en conèixer la discapacitat, no què és, com afecta, quines capacitats tens, perquè és tot un món. I llavors doncs, vaig buscar agències de busseig que estiguessin especialitzades en l'àmbit de la discapacitat, perquè vaig suposar que ja hi hauria algun il·luminat abans que jo, que hauria pensat que això seria possible, no?
Sí.
I evidentment em vaig trobar un als Estats Units, que és HCA, que és Handicap Scuba Association, i llavors doncs, em vaig ficar en contacte amb ells, llavors el president de la fundació d'HCA, de l'agència, va venir aquí, va estar tot el mes de juliol aquí amb mi, el mes de juliol del 2011, Llavors em va estar fent la formació intensiva durant un mes, tant a nivell teòric com a nivell pràctic, com a nivell d'adaptacions, com a nivell de tot, i a partir d'aquí, doncs, el que jo vaig fer una mica també va ser, diguéssim, comprar els drets de l'agència a Espanya. Sí, assistir a Espanya a través d'aquesta formació, per entendre'ns, va passar a ser nostra, perquè no hi havia algú abans d'aquí que hagués volgut fer això, per entendre'ns, i llavors al registrar-la, doncs la vaig registrar-la com a associació.
Clar.
La vaig registrar com a associació per això, no? Perquè jo havia estudiat la carrera d'educació social, m'havia especialitzat en el tercer sector, i bueno, jo el que tenia ganes era de fer arribar a la gent l'opció de poder agafar i poder venir a bussejar, de manera que era important que tu poguessis presentar projectes que empreses o entitats que tinguessin un apartat social, pues, si els hi interessava i entrava dins de les teves línies d'actuació, poguessin patrocinar per tu poder oferir l'activitat, no? I això és així és com vam començar. L'Obra Social de Caixa Penedès va ser la primera entitat que va col·laborar, els anys següents ja s'hi va sumar Repsol, llavors altres fundacions també, i llavors nosaltres el que fèiem era simplement fer una mica com de pont, no? De dir, mira, pues, tinc aquests diners em permeten arribar a tanta gent, de manera que el que faré serà a les entitats a nivell estatal que es dediquen a això, com és l'Institut Goodman,
sí, o
com és Fundació Tambien, que abarca més tot el tema d'Espanya, Espai en Catalunya, la Federació Catalana d'Esports Adaptats, tot això, doncs oferir-los l'activitat de busseig adaptat. I amb aquelles entitats que es dediquen a l'àmbit, diguéssim, de la discapacitat intel·lectual, doncs oferir-los activitats no directament de busseig, però sí de poder doncs, fer activitats de snorkel o de venir al mar o de coneixement del medi, no? Perquè al final l'objectiu és a través de tot el que fem com a centre de busseig, apropar al mar a les persones i generar una mica aquesta unió, no? Aquest vincle entre uns i altres. Sí.
Sandra, les persones que participen en l'activitat, quin requeriment i quines condicions tenen? És a dir, van en cadira de rodes, poden anar soles, han d'anar acompanyats, hi ha una limitació d'edat. Quina és una mica la casuística d'aquesta gent?
No. La limitació que puguin tenir serà la que tinguin mental, com qualsevol persona que tingui ganes de descobrir el diving, independentment de si té o no té alguna discapacitat física o intel·lectual, per entendre. En aquest cas parlem de les físiques. I el que és l'edat, doncs l'edat és la que exigeix per la mateixa legislació, no? Que és com a mínim 8 anys, el que passa que nosaltres doncs, per anar al mar sempre agafem canalla com a mínim de 10 anys, perquè 8 encara la canalleta és petita, la baixem un metro, baixem 2 metres, però per poder fer un dia és dir, que un dia és dir ja són 5 o 6 metres, doncs sempre ho fem a partir de 10 anys. Ja et dic, independentment de les condicions físiques de cada persona. I en quant a màxim, doncs no sé, mira, jo tinc el meu avi que té 82 anys i encara segueix bussejant, per tant, no crec que hi ha les limitacions d'edat, tampoc.
I el tema de les cadires de rodes i l'acompanyament, això com ho gestioneu?
Bueno, de les cadires de rodes està... No, la veritat és que no hi ha cap inconvenient, perquè nosaltres allà al Port de Torredembarra tenim un resort que és molt gran, ja l'hem muntat i ja l'hem creat pensant en la comoditat del client i pensant també en que un dels nostres perfils de client és gent amb discapacitat, per tant ens interessava que poguessin arribar amb els cotxes o que poguessin arribar amb els autobusos, que poguessin deixar bé les cadires, que no s'haguessin de preocupar per aparcar i que un cop a dins del resort doncs, es poguessin moure amb total normalitat per tots els departaments, per entendre'ns, no? Llavors tenim els lavabos, els tenim adaptats, les sales de materials o d'equips o el que sigui també les tenim adaptades, i els barcos, tenim dos barcos. Normalment, quan fem activitats en grups grans que ja venen, no? Doncs, per exemple, tenim els grups de Gutmann, sí, o grups d'alguna entitat de Noruega que venen i que ja són, doncs, o 20 o 50 en un mateix dia. Aquí ja traiem exclusivament el barco gran on tu pots entrar amb les cadires. I després, doncs, tenim un altre barco, que és una fòbia, que sí que el que hem fet ha estat, doncs, aquest estiu, per exemple, hem fet algun curs d'open water, és a dir, ja no només un bateig, sinó un curs on tu reps una certificació i una formació que et permet bussejar arreu del món, i l'hem fet amb un noi amb tetraplegia, i bueno, i també, doncs, ell també estava animat, i estava animat en voler provar diferents embarcacions i diferents maneres d'anar, perquè és evident que nosaltres aquí tenim un barco que està molt adaptat, però que molt probablement quan vagis pel món no t'ho trobaràs. Per tant, si l'altra persona està animada i sempre t'ho demana, intentarem anar, diguéssim, com de la manera en la que vagis on vagis, molt probablement t'ho trobis. M'explico?
Sí, sí.
Si el que nosaltres fem és agafar i tenir molt present, de dir, no, és que estem amb algú amb discapacitat, llavors ja ho adaptem tot a aquella persona perquè estigui allò supercòmode i quasi no hagi de, diguéssim, de... Com t'ho diria, bueno, com sí, super còmode, des del meu sentir, des del meu punt de vista, evidentment el que faig és limitar-la, que només pugui venir a bussejar amb mi, perquè jo seré la persona que estarà adaptada a tot el que en aquell moment pugui necessitar. En canvi, si estem fent un curs, parlo de quan fem un curs, si estem fent un curs que la persona, doncs, vol rebre una formació o vol a partir d'aquí bussejar per tot el món, molt bé, fantàstic, ara anem a espavilar-nos i anem a fotre-li una mica de canya, en quant a tot el que quan vagis por ahí et podràs trobar, m'entens? Perquè jo no hi seré i no vull ser-hi.
La gent que ens pugui estar escoltant i que pugui estar interessada en participar i en tenir aquesta experiència, com pot contactar amb vosaltres?
Bueno, ens poden escriure un mail a través de la web del Diving, ens poden escriure un missatge d'Instagram a través de la compte d'Instagram, per on vulgui, de dia d'avui, les redes socials, és molt fàcil contactar, i jo sí que animo a tothom, independentment de si té o no té alguna discapacitat, però volem que li cridi una mica al mar que el tema del submarinisme sigui algo que un cop a la vida provi, no? Perquè bueno, és una experiència que no pot ser explicada, ha de ser viscuda. I jo sempre animo a les persones a dir, anem a provar-ho, aquestes sensacions. Tot un món.
Doncs bones experiències que es poden viure des del port de Torredembarra. T'agraeixo molt, Sandra Rota, d'AM Rota Diving, que ens hagis explicat i ens hagis sentit la passió per aquesta iniciativa. En seguirem parlant. Moltíssimes gràcies.
Sí, moltes gràcies a vosaltres,
Arreu.
Que vagi molt bé.
Una bona feina la que hem conegut avui a través d'aquest Passegem pel Port i que es fa repetint des del port de Torredembarra. La setmana vinent seguim coneixent empreses, iniciatives i propostes que ens arriben des dels diferents ports que hi ha al país.
Passegem pel Port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat. Navega amb el Far.
A les darreres setmanes, parlant d'aquest espai del programa, el Veus Humanes, analitzant la situació que es viu a la Mediterrània, hem pogut conèixer com són tractats les persones immigrants que arriben a llocs com, per exemple, la península grega, no? Gràcies a ONGs que els recullen allà, ONGs catalanes, de fet, l'única ONG catalana que està treballant allà. Coincidint amb aquestes entrevistes i amb d'altres entitats, com per exemple Metges Sense Fronteres, ara fa uns dies, tothom ens posava l'accent en la situació en la que marxen aquests immigrants de Líbia. De fet,
llegint un informe que publicava l'ACNUR ara fa unes setmanes, a principis d'aquest mes d'octubre, la situació que viuen aquesta gent no és la de voler arribar a Europa, és la de voler fugir de Líbia, dels camps de concentració que hi ha en aquest país i on són no només les dones sistemàticament abusades i violades, sinó venuts directament com esclaus, amb les cames encadenades, a famílies benestants de Líbia. Volem conèixer exactament aquesta situació i per això nos ponemos en contacto con ACNUR, en concreto con María Jesús Vega, que es portavoz de ACNUR en España. María Jesús, buenas tardes, bienvenida.
Buena tarde.
Leíamos hace un rato unos reportajes que ACNUR ha ido publicando sobre la situación en Libia, y la verdad es que se nos ponen los pelos de punta de saber que a día de hoy las peores imágenes del esclavismo más salvaje de hace dos siglos se siguen manteniendo y se siguen ejecutando.
Sí, la situación en Libia es terrible, se mire donde se mire. Es un lugar además de confluencia de grupos extremistas, de mafias, de redes de trata de personas, que no es que les pasen de un lado a otro y les cobren o les violen, sino que ya pasas a ser pertenencia, mercancía de esa red, y no te sueltan porque van a seguir sacando rédito de ti. Estamos viendo situaciones durísimas. Tenemos una presencia en el país desde hace muchos años y, por supuesto, dentro de las posibilidades que tenemos, pues estamos abogando sin duda ninguna porque se ponga fin a esa detención tremenda. Hay muchos centros de detención, no tenemos acceso a todos ellos. Sabemos que Libia además es un país que está dividido, tiene dos gobiernos, uno reconocido internacionalmente, otro no. Sabemos que hay un conflicto además en el país, desde el mes de abril se ha agudizado todavía más, y además en esas circunstancias y en esos centros de los que tú hablas han caído bombas que además están matando a civiles, a población libia, pero también a muchos inmigrantes y refugiados que han llegado, han recalado en este país con la esperanza de poder alcanzar otros países seguros, especialmente en países europeos.
Para que nos hagamos todos una composición de dónde viene esta gente y cómo llegan allí, muchos son de origen nigeriano, huyen de Nigeria, huyen del Níger en dirección al norte, es decir, en dirección al Mediterráneo, a la búsqueda, como decíamos, de Europa. País vecino y indiscutible de tener que pasar es Libia, por tanto, huyen de las masacres, los asesinatos, las violaciones de su país, entran a Libia y siguen sufriendo exactamente lo mismo.
Sí, siguen sufriendo porque la mayoría de los que de una documentación o de un visado, que son la inmensa mayoría de las personas que llegan, son puestas en situación de detención. Hay centros de detención que gestiona el gobierno, otros centros de detención que están controlados por las milicias armadas, que se cuentan por docenas por todas partes del país. Son personas, como bien apuntas, de Nigeria, que vienen viviendo también de las amenazas y del terror que ha sembrado el grupo Boko Haram. Sí. También llegan de Eritrea, un país hermético en el que haces el servicio militar y empiezas con 16, 17 años y terminas cuando falleces. Y llegas a los 70 años porque no vuelves a salir. Salen distintos países en conflicto, también hay gente de Siria, hay personas que llegan desde Somalia, que es un estado fallido desde el año 91, que cae el régimen de Siad Barre, y hay sobre todo jóvenes, gente joven, mujeres con niños también, que han podido salir vendiendo lo que tienen, o vendiéndose ellos, porque para que sus hijos coman y puedan tener un futuro diferente, pues de una madre hace de todo, ¿no? Han llegado allí, efectivamente, pues son objeto de actos racistas, de detenciones, de abusos, de violaciones, de cosas tremendas y de testimonios terribles que realmente cuando escuchas a todas estas personas y contar lo que han pasado, y dices, bueno, me tiro al agua, como hacen, y, claro, porque prefiero morir en el agua que morir en línea, pues la verdad es que se te pone un pelo de gallina. Y además, el 90% de los cruces por el Mediterráneo, de estos intentos de llegada, pues se parten sobre todo de Libia, pero solo lo consiguen 6 personas. De cada 6 que salen, uno muere. O sea que es realmente la ruta más mortífera y en la que hay que poner además pues toda la atención.
Leo textualmente, dice: en estos centros sistemáticamente son torturados para que las familias paguen un rescate, se les azota las plantas de los pies para obligarles a saltar, se les aplica electricidad, se les quema o somete a aplastamiento, se les fuerza a golpearse entre ellos y si no se agreden con la suficiente fuerza para dañar al otro, se les castiga. Se les llega a encadenar a los unos a los otros y si se rebelan o rechazan pagar, se les tortura hasta la muerte, abandonando después sus cuerpos en el desierto. Esto es solo un fragmento de lo que habéis descubierto, de lo que habéis presenciado allí. Es increíble.
Sí, a ver, sí. Parece una película de terror, pero muchas veces la realidad supera la ficción. Y como digo, los testimonios de las personas que están allí y lo que muchos periodistas han ido reportando a lo largo de estos últimos años sobre las circunstancias, que lo poco que vale la vida de estas personas allí, pues es terrible. Cuando ves eso, entiendes la razón por la que un padre embarca a sus hijos, o lo hace una madre, o hace cualquier cosa por intentar salir, aunque muera en el intento. Llevamos en los últimos 4 años más de 18.000 personas ahogadas en el Mediterráneo por una falta clarísima de vías legales, de alternativas que permitan que estas personas que están en situación de desesperación puedan alcanzar países seguros sin tener que arriesgar la vida por segunda o tercera vez, ¿no? Primero huyes de las bombas, luego en el camino terminas con más riesgos, muchas veces es una gincana de obstáculos. Los que llegan con vida a otro lugar continúan muchas veces con esa situación de violaciones de derechos humanos y a partir de ahí vuelves a otro trayecto también durísimo por el Mediterráneo. Nosotros lo que hacemos es un llamamiento, sin duda ninguna, a que los estados ofrezcan ayuda adicional, que ofrezcan plazas de reasentamiento, visados, faciliten la reunificación familiar, la flexibilicen, que si tu hijo cumple 18 años permitas que se reúna con sus padres que están en países europeos y que la legislación en este momento no lo permite, que situaciones de personas con mayor vulnerabilidad nos ayuden también. Nosotros estamos sacando a muchas de estas personas que están en estos centros de detención a otro centro desde el que de manera transitoria van a partir a países como Nigeria, claro, incluso Ruanda, que se ha brindado como país de tránsito a la espera de tener plazas de reasentamiento en otros países de manera permanente. O sea que vemos ya que hay países que están haciendo esfuerzos para poder aliviar el sufrimiento de los más vulnerables, a quienes podemos llegar, porque como digo, las circunstancias de trabajo en Libia son muy difíciles en un contexto en el que llegar en enfrentamientos armados prácticamente a diario. Y este es el mayor número de plazas de reasentamiento y el ofrecer estas evacuaciones humanitarias pues sería una de las peticiones que nosotros haríamos sin duda ninguna a los gobiernos.
Justamente hace un par de horas conocíamos que la Unión Europea esta mañana por 2 votos ha desestimado buscar y salvar personas que estén, náufragos que estén en el Mediterráneo. Es decir, por 2 votos la extrema derecha europea con el Partido Popular Europeo ha tumbado la propuesta de facilitar el rescate de estas personas, que lo que hacen es huir de la muerte. Es decir, se meten en la muerte para huir de una muerte todavía peor. Es inhumano. Una Unión Europea que, por cierto, en el 2017 destinó 130 millones de euros, ¿no?, a estos campos.
Perdona, ¿estás refiriéndote al campo, a qué campo?
A los campos de refugiados en Libia.
A los centros de detención.
Exacto, sí, sí, bueno, a los centros de detención, sí.
Ah, vale, vale, vale. A ver, la Unión Europea ha dado financiación a Libia. Nosotros hemos recibido y recibimos financiación de la Unión Europea para poder dar atención humanitaria. Nosotros estamos dando asistencia humanitaria, materiales como plásticos, tiendas de campaña, mantas. Estamos reacondicionando centros colectivos de acogida para personas desplazadas. En Libia ahora mismo hay más de 1.300.000 personas que necesitan asistencia humanitaria para sobrevivir. Y aquí hay, desde abril, que además comienza esa ofensiva armada, ha habido más de 180.000 nuevos desplazados, que se suman a los 200.000+ que ya había. Hay 43.000 solicitantes de asilo de diferentes nacionalidades. Como digo, es un país que necesita ayuda, que lo que necesita es una paz y una intercesión de los países que tienen una mayor capacidad para poder mediar, para poner fin a esta situación que está machacando a inmigrantes, a refugiados y a una población que está en constante desplazamiento, que es la población de ellos.
Quedamos emplazados, si te parece, María Jesús, para seguir hablando de la situación, esta situación de antes que ahora explicábamos, y para seguir generando conciencia entre la gente que nos escucha, porque oímos hablar muchas veces de la gente rescatada, pero lo desconocemos muy bien del origen de su huida. Y cuando lo descubrimos se nos ponen los pelos de punta. Te agradezco mucho que nos hayas atendido esta tarde y si te parece seguimos hablando más para adelante y dando a conocer esta realidad. Muchísimas gracias, María Joseus.
Gracias a vosotros por la oportunidad.
Un abrazo. És la portaveu de l'ACNUR a l'estat espanyol. Així estan les coses i així s'està vivint actualment.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tornaria a fer igual. Tant no
no t'ho puc explicar sense oportunitat. Tant no fies de mi, jo encara no parlar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.